Planeta Prat.
Set minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem en directe al Planeta Prat amb més propostes interessants que passaran aquesta mateixa tarda. I és que comença el primer semestre de l'aula de salut. Ja sabeu, unes programacions estables que es fan des de ja fa uns anyets. Crec que des de fa 5 anys, per tant, és un d'aquells cicles que s'està consolidant cada cop més a la ciutat, fins i tot amb una pandèmia pel mig. Avui parlarem de què és aquesta aula de salut i sobre tot de la primera xerrada que tindrem aquesta tarda al voltant de les addiccions. Ens acompanyen el Gabriel Soriano, el regidor de Salut i Consum. Què tal, Gabriel? Com estàs?
Molt bé, bon dia.
Benvingut també als nostres estudis. Tenim a la Carme Alguacil, la tècnica de Salut Pública i Consum. Carme, què tal? Com estàs?
Bon dia.
Teníem moltes ganes de tenir-te format presencial, perquè ens hem passat molt de temps sense veure't.
Moltíssimes ganes. Moltes
gràcies. Vinga, doncs, si us sembla, comencem per explicar una miqueta aquest cicle, que crec que no vaig errada i són 5 anys, no? Ja del cicle de la salut. I, clar, amb totes les dificultats, però s'ha anat consolidant.
Sí, sí. O sigui, el que és l'aula de salut, com dieu, fa 5 anys que està al peu del canyó i sempre estem fent coses. I aquest any pues, tenim 4 coses en el primer semestre i i vindran també en el segon semestre unes altres tallers, xerrades i demés.
Quin és l'objectiu principal d'aquest cicle? Perquè parlem d'una salut entesa en un terme molt ample. Tractem temes de tot tipus, ara que només es parla de la pandèmia, no? La salut de forma molt transversal.
Doncs sí, tractem els temes de, diguem, clàssics, no? L'alimentació, la nutrició, l'activitat física, la prevenció de les addiccions, el tema que treballarem aquesta tarda, però també el benestar general, la salut mental i bé, es tracta d'arribar a tota la població perquè tradicionalment s'ha fet moltíssima feina a dins de les escoles, per exemple, però calia arribar a tota la ciutadania, a l'àmbit comunitari, a les entitats, als col·lectius vulnerables, i és per això que fa 5 anys es va llançar l'aula de salut, perquè vam pensar, si l'alumnat del Prat s'està beneficiant de tota aquesta formació, doncs amb més raó tothom s'ha de beneficiar, no? Famílies, que també tenim moltes activitats, entitats, no?, esportives, que avui acabem de llançar una notícia parlant d'aquest tema, de formació per a joves futbolistes, i la veritat és que estem molt contentes i amb la xerrada d'avui, increïble i espectacular.
Sí. De fet, clar, justament s'han creat unes sinergies, no?, amb el 50è aniversari del nostre hospital de referència, de l'Hospital Universitari de Vallvitge. Com són aquestes relacions? Perquè també heu aprofitat, no?, aquesta efemèride per poder tenir els professionals de tant de prestigi que tenim a l'hospital.
A conseqüència del 50è aniversari, ells, bueno, han vingut aquí i ens han demanat que ajudéssim a impulsar aquest 50è aniversari. Llavors, justament en aquest primer semestre, de les 4 xerrades que en tenim, 3 són de l'Hospital de Vallvitge. I ells estan molt contents, venen els professionals aquí, ens donaran les seves xerrades. Avui mateix vindrà la Susana Jiménez, que és especialista de psicologia i doctora de psicologia de la unitat de juegos patològics de l'Associació de Comportament de l'Hospital Universitari de Bellvitge, i clar, estem conjuntament treballant.
Al final és una oportunitat, no? Tenir aquests professionals fent aquest tipus de divulgació, que moltes vegades quan hi arribem, doncs no és precisament per informar-nos, sinó perquè estem ja malament, no? Per tant, poder-los tenir aquí en un plànol divulgatiu, no? I preventiu també, i comunitari, com deia la Carme, és una oportunitat. Anem a saludar precisament a Susana Jiménez, doctora en psicologia i coordinadora d'aquesta unitat de joc patològic i d'addiccions comportamentals. Què tal, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, moltes gràcies.
Comencem per fer una mica de marc mental del que parlem quan tractem addiccions comportamentals. A què ens referim?
Sí, són conductes que en realitat i activitats que en realitat són entreteniments per moltes persones. Bé, i algunes d'elles necessàries, també la compra o no, o el sexe. Però, en canvi, per algunes persones aquestes activitats es converteixen doncs, en veritables addiccions, no? Comportaments repetitius que realment no poden controlar i que persisteixen malgrat totes les conseqüències negatives que els provoquen. Per tant, ja parlaríem d'addiccions, veritables addiccions.
Has citat dues coses que són el sexe, les compres, no sé quines altres entrarien aquí, en aquesta fina línia, no?, entre l'oci i l'addicció.
Exacte, doncs serien el joc d'aposta, no? El joc patològic i també l'addicció a videojocs, per exemple. De fet, aquesta tarda doncs, parlarem més en profunditat d'aquests dos temes. Veurem que realment des de 2005 fins ara, 2021, fins a finals d'any, doncs a la unitat hem atès gairebé 5.000 pacients amb aquestes patologies, especialment bé, han estat consultes per joc d'aposta. Però també veurem que amb els anys doncs, hi ha hagut una evolució, no? I si doncs, inicialment vèiem molts pacients amb problemes de màquines escurabutxaques, doncs això està canviant. Ara el motiu de consulta és més l'aposta esportiva, fins i tot aposta esportiva online, i cada vegada doncs, pacients més joves. No? Per tant, és important veure tots aquests canvis doncs, que han patit aquestes addiccions.
Doctora, ara parlava de les apostes esportives. No sé què en pensa quan veu una retransmissió d'un partit de futbol, per exemple, que és on més s'anuncien, no? Perquè sembla que encara no han fet aquest canvi a nivell general, com per exemple quan es va fer la prohibició de l'anunci del tabac.
Sí, bé, ara ja tenim la llei i afortunadament això doncs, ha presentat un canvi important, però efectivament, tot i que no podem caure, no, en el pensar que únicament la publicitat és un factor, no, de risc que desencadena per ell sol una addicció d'aquest tipus, però sí que la publicitat amb la suma d'altres factors de risc acaba doncs, afavorint que una persona perdi el control d'aquesta conducta. I això és especialment així amb nens, adolescents i persones que ja tenen un problema de joc. Per tant, la publicitat era una qüestió pendent. Afortunadament hi ha hagut un canvi, però encara hi ha d'haver més canvis en aquest sentit.
Clar. Parlem d'unes addiccions on sí que podríem parlar d'un consum responsable, com no passa en d'altres addiccions. Hi ha un consum responsable que és segur, no?, d'aquestes conductes, que les podem fer de forma saludable.
Doncs sí. Totes elles. El que passa és que quan ja aquesta conducta ha esdevenit una addicció greu, per exemple, en el cas del joc d'apostes sí que l'objectiu del tractament és l'abstinència definitiva i no tan sols del joc problema, sinó de tot tipus de joc amb aposta, mentre, per exemple, que l'addicció a videojocs o noves tecnologies, això és impossible i el que pretenem amb el tractament és reaprendre, no? Tenir uns bons hàbits, uns hàbits saludables.
Quin és el punt on ens hauríem de començar a preocupar o començar a posar fil a l'agulla perquè estem detectant que tenim un problema o que una persona del nostre entorn té un problema d'aquestes característiques, que ja s'ha convertit en una addicció?
Sí, hi ha una sèrie de símptomes que ja ens fan pensar, no?, que això està passant, però el que realment diferencia el que és una addicció del que pot ser un consum o un ús problemàtic o de risc, però que encara potser es pot acabar autorregulant la persona, doncs els criteris bàsics són l'impacte que té en la vida de l'individu, de manera que desplaça qualsevol altre interès, responsabilitat, obligació. El segon és la pèrdua d'autocontrol, o sigui, una i mil vegades aquella persona diu, bueno, prou, demà no jugo, demà doncs, redueixo el número d'hores que estic enganxat, no?, a les pantalles, al videojoc, i en canvi no pot fer-ho, per tant, una pèrdua d'autocontrol. I el tercer criteri és que aquell hàbit es manté malgrat totes les conseqüències negatives que comporta, fins i tot a nivell legal, perquè, per exemple, en el joc d'aposta, amb aquests canvis que hem vist doncs, de persones més joves que juguen a, no, jocs doncs, com a aposta esportiva o altres jocs estratègics de forma online, que poden jugar, clar, 24 hores durant 7 dies a la setmana, amb molt poc temps acumulen molts deutes, per tant, no, la rapidesa de l'addicció és molt més no? Bueno, doncs intensa, diríem, i arriben a cometre actes il·legals, no? Per finançar la conducta de joc, per tapar els deutes. Per tant, el que veiem és que ara per ara fins a un 36% d'aquests nois joves que tenen problemes importants amb el joc d'aposta arriben a fer alguna conducta delictiva. Evidentment, mai doncs, conductes violentes, més aviat doncs, furs, falsificacions, coses d'aquest tipus, no?
També ha parlat d'aquests 5.000 pacients que han estat atesos. No sé si també en aquí parlem d'aquesta part de la xifra negra de persones que no donen el pas de tractar-se aquesta addicció i clar, que no us arriben.
No, això serien resultats, o sigui, aquests 5.000 són pacients que ja han arribat a la consulta.
Sí, i això el que volia preguntar-li era si pensa que hi ha un gruix de moltíssims més que, clar, no han donat la passa perquè encara no tenim present que això sigui una problemàtica que s'ha de tractar.
I tant. Això tots els estudis, fins i tot a nivell internacional, apunten que realment només fins a un 10% de les persones que realment tenen problemes amb el joc d'aposta arriben als dispositius assistencials. O sigui que podríem estar parlant de xifres molt superiors. També és veritat que el sistema sanitari que tenim, sobretot aquí a Catalunya, doncs fa que siguem 11 unitats assistencials públiques per atendre addiccions comportamentals, que és una situació molt inversemblant a altres llocs, no? Això potser fa canviar aquest percentatge, però en qualsevol cas totalment d'acord amb el que vostè diu. És un trastorn infradiagnosticat.
Com és el procés, un cop s'entra en una unitat d'aquestes característiques, una mica també per animar a fer aquesta passada, començar reconeixent que tenim una problemàtica, quin és el recorregut i també quina és la seva experiència de que aquestes persones acabin recuperant-se de les seves addiccions?
Doncs tan fàcil com anar al metge de capçalera, demanar una derivació aquí a la unitat. Som unitat de referència, per tant podem atendre pacients de tota Catalunya i des del moment que arriba aquesta petició a l'hospital, com a molt, dintre del termini de 10 dies ja el pacient té dia per una primera visita. Al cap d'una setmana d'aquesta primera visita, doncs ja fem un estudi complet justament explorant tots aquests factors de risc que comentàvem, que poden ser aspectes de personalitat, emocionals, etc. I després, al cap de 15 dies, tenim una sessió amb el pacient i un familiar per parlar dels resultats d'aquesta exploració i ja indicar el tipus de tractament, que pot ser individual o de grup, pot ser només psicològic o combinat amb fàrmacs, depèn de cada pacient. El procés terapèutic són 4 mesos de forma intensiva, venen un cop per setmana durant 16 sessions, per tant, 4 mesos, i els 4 mesos estan abstinents, sense ganes de jugar, han recuperat l'autocontrol i han millorat l'estat emocional, passen a una fase de seguiment que són 2 anys. És a dir, que tot el procés terapèutic són 2 anys i mig, però realment la fase més intensiva són aquests 4 mesos. I per animar a totes les persones que pensin que poden tenir un problema o algun familiar seu pot tenir un problema, els resultats de la teràpia, no aquí, en general, són positius. En les addiccions comportamentals, si el pacient té consciència del problema i està motivat per fer un tractament, més del 70% se'n surten perfectament.
Doncs ens quedarem amb aquesta dada de l'esperança, d'aquest 70% que tira endavant, que troba la solució i sobretot que no pensin que seran jutjades aquestes persones, sinó que al contrari, no? Quin és el paper també, doctora, dels familiars? Perquè suposo que és un paper fonamental.
Dels familiars, em comentava?
Sí.
És que s'han anat la veu en aquest moment.
Sí.
Val, perfecte, és fonamental justament perquè el que vostè acaba de comentar. No es pot jutjar, no es poden posar etiquetes, no cal fer drames, això no ajuda. Ajuda el dir, mira, no sabem si tens un problema o no, però fem una consulta. Si arribes a la consulta i a la primera visita no t'agrada, doncs no hi tornem, però fem aquest pas. El pacient arriba a la consulta, justament se sent en un ambient doncs, de tranquil·litat, de confiança, de mirar què és el que està passant realment, i nosaltres, com a terapeutes, d'oferir doncs, la nostra ajuda.
Clar.
I si el pacient està decidit a tirar endavant, doncs comencem a treballar, i si no, doncs podem tenir més sessions per acabar de valorar doncs, que potser el tema de joc doncs, no està preparat encara, o no el preocupa, no? O potser la família doncs, alarmat abans d'hora, però potser hi ha altres problemes o factors de risc que cal tractar. És a dir, que no hi ha cap inconvenient. Sempre estem oberts i disposats a fer aquesta primera consulta i fer una valoració.
Perfecte. També estarà acompanyada aquesta tarda per un testimoni, no?, d'una persona que ha passat per aquest procés, que moltes vegades escoltar una persona que ha passat pel mateix que tu, no?, ajuda a donar aquesta passa endavant.
És fonamental, i aquesta persona, doncs, és una dona amb joc, que encara és més complexa, perquè, doncs, estem davant d'un problema que en diem el doble estigma, per ser dona i per tenir un problema d'aquestes característiques. Ella explicarà molt bé el que ha patit i fins on va arribar la seva addicció, i realment arribarà, n'estic molt segura.
Doncs convidem a tothom, no?, que pugui participar aquesta tarda. Teníem aquí el Gabriel i la Carme, no sé si li voleu preguntar, dir-li alguna cosa a la doctora Susana Jiménez.
Encara n'hi ha places perquè puguin vindre, o sigui que està tot el món invitat a que vingui aquesta tarda al Ribera Baixa, que tindrem la xerrada. Jo voldria dir una cosa que l'altre dia vaig llegir, que és de la doctora Susana, i diu: el lloc se converteix en una addicció quan passa d'un entreteniment a una necessitat. Vostè la va escriure, no, doctora?
Sí, exactament.
I em va impactar aquesta frase.
Clar. És així.
El lloc es converteix en una addicció quan passa de ser un entreteniment a una necessitat. Clar, en un moment és un lloc, però després, assiduament, cada dia, 10 minuts, un quart d'hora, mitja hora, 2 hores, 5 hores, ja és una addicció.
Exacte. I a més pensem que les persones amb problemes de joc, si la gratificació que tenen a través d'aquesta activitat, que en diguem entreteniment, és només el principi del curs del seu trastorn. Després és un patir, és un calvari real, perquè... saben què està passant, saben els deutes que tenen, volen recuperar els diners desesperadament, i cada dia que juguen encara s'enfonsen més en el pou, però no ho poden controlar. Sí, per tant, aquesta persona, aquesta senyora, ens explicarà molt bé tot això, i entendrem que realment de gaudi n'hi ha molt poc en el joc.
Exactament, quan ja no es converteix, no?, quan deixa de ser un gaudi, per ser, doncs, aquesta obligació, aquesta necessitat. Carme, per últim volia recordar també l'espai, que és el lloc dedicat a les conductes addictives aquí del Prat.
Sí, volia comentar-vos que Luisa Taboada, que és la directora, aquesta tarda no podrà estar per la situació que tenim de pandèmia, que es troba bé, però que ha estat positiva, i que recordar això, que és un espai de referència també a la ciutat, per complementar el que ha dit la doctora Jiménez, que està a la plaça Antonio Martín, i que qualsevol persona que ho necessiti es pot adreçar a espai@elprat.cat o al telèfon 93-478-2892. Està el servei explicitat i ben explicat a la web elprat.cat/salut. I recordar-vos també que a les assessories joves del Lloro també hi ha un servei específic. Qualsevol jove, qualsevol família que tingui necessitat es pot adreçar. Vull dir que això de la proximitat també és important, i que val la pena, tot i que són serveis històrics i que estan molt implementats, recordar-ho.
Doncs sí, a l'espai a drogues, que també es troba al Lloro, al 93-478-5077, podeu demanar aquesta assessoria jove de forma més directa. Doctora Susana Jiménez, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, i l'esperem aquesta tarda amb moltes ganes.
Moltes gràcies a vostès, gràcies per l'invitació.
Que vagi molt i molt bé. Gràcies. Gabriel, Carme, us esperem a la propera, perquè déu-n'hi-do com comença aquesta aula de salut amb tema molt i molt interessant.
Són molt interessants, sobretot aquest semestre, els temes que toquem.
Anirem tractant-los un per un perquè valen la pena. Aquesta tarda a 6:45 al Centre Cívic Sant Jordi, Ribera Baixa, el què i el com de les addiccions comportamentals, amb la doctora Susana Jiménez. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies.
Molt bon dia, gràcies.
si fa 46 anys i em farà 40 o 45 que vinc.
I a més en aquest espai està superbé perquè, bueno, hi ha molt espai i amb el nen podem passejar molt.
Eren quatre pollastres i ara són molt i moltes les entitats, els pagesos, molt, molt ha canviat.
I sobretot venim perquè al nen li fa molta il·lusió veure els animals.
També penso que és una manera de mostrar què és el Prat, no?
Música, cultura, esports, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio. 91.6 de l'FM.